En aquest cafè en el qual el Xesco ha entrat a escalfar-se una mica a prendre un cafè. I és que fa un fred, com diu, que ronça la tita.
Aquí no hay patrullas, ni ojos, ni oídos. Estamos igual que los sapos ciegos, esperando a que nos pisen. Pero bienvenido.
Sàvia definició. Senyores i senyors, amb vostès el que faltava, amb Àlex Santamaría, oi, sí que estic aquí. Hola, què tal, hola, què tal? I Pep Vergés, oi, està aquí. Ayer también. Y hace 500 años que
també
hacemos radio y está aquí siempre.
També. Escolta, una cosa molt fresqueta. Et veig a tu, per això, una camisa i una samarreta, no?
És camisa gruixudeta, eh? És camisa gruixudeta, bueno, d'aquí, bueno, d'aquí. Bueno, bueno, no, bueno, la vaig comprar aquí a la parellada, em sembla.
Bueno, ja, però...
Xula, no?
Sí, sí, no, però et veig una mica fresquet.
No.
És clar, perquè tu estàs aquí, clar, aquí estàs... Si anessis al meu...
Tinc els aparatos aquí.
Clar, anessis al meu despatx.
Què?
Sibèria.
Sí? Ah, perquè no va... Però tens aquí... tens algun aparat a prop, no?
No, però jo hauria d'anar allà i posar-me allà sota. Mm. Com faig de tant en tant, sí, per escalfar-me, em poso sota el xorro aquell.
Pues porta un bracero, qualsevol cosa, no sé.
Sibèria, eh? I, clar, al principi... ho aguantes, però quan van passant les hores, perquè vaig venir igual que tu ahir, saps? Amb una samarreta i una camisa.
Sí, i vas tenir fred.
Sí.
No, però jo aquí a la ràdio estic molt bé.
Allà?
No, al teu despatx.
Cony, vés més a baix.
Bueno, tampoc hi ets gaire.
Eh?
Tampoc hi ets gaire. No,
home, el que no hi és l'aire condicionat.
Sí, sí. Clar, com que tot va per aire.
S'engega cada 6 hores, més o menys.
Que lluny queden aquells... Recordo en aquest edifici fa molts anys, hi havia radiadors de ferro colat, que jo no els vaig arribar a veure funcionar mai, tot s'ha de dir, perquè la instal·lació era d'aquelles molt... Uf... Jo crec que es va espatllar el primer dia i ja no va funcionar més aquí, a l'última planta.
Bueno, és que les calefaccions centrals, les que els edificis tenien, totes eren de ferro colat.
Sí, maca, les millors. Eren les millors. Bueno, allò no...
No depenia de tu, és a dir, realment... Bueno, depenia de tu que podies baixar i dir la tanco perquè fa massa calor.
Sí, no...
Però bàsicament, quan engegaven la temporada... de calefacció, l'engegaven, no sé si ho decidia.
Sí, sí, bueno, suposo que l'Ajuntament, no? Això és un edifici municipal.
Bueno, això sí, però, per exemple, en comunitats privades, devia ser el president de la, o presidenta de l'escala, o presidenti, i aleshores es devia consensuar i vinga.
Hi ha poques comunitats, sé d'alguna, que sí que de bon principi l'edifici ja es va... Fa molts anys, que era com revolucionari.
Dissenyar... No.
Aquí a Vilafranca n'hi ha un... Conec un parell o tres d'edificis. No hi ha gaires, que facin allò, la caldera comunitària. Entre altres coses, perquè, clar, els veïns s'han de posar d'acord. Han de crear... Bueno, sempre s'ha de constituir, no?, l'associació de veïns de cada escala, de cada bloc. Això legalment és imprescindible. Però a partir d'aquí hi ha molts gestors i moltes administradors de finques, o administradores de finques, que diuen quan menys qüestions en comú, millor, menys embolics. I no, cadascú té la seva caldera, cadascú té la seva cosa.
Jo quan era petit tenia la caldera en comú de tot l'edifici,
sí,
i després teníem a baix rentadores i assecadores industrials per tot l'edifici.
I això com es calculava, això? Perquè, clar, pot ser que gasti molta calefacció i un altre que no estigui al pis tot l'any. Llavors, què, paguen igual, tots?
Tenen.
Jo suposo que són uns comptadors, no?, que segons l'aigua que circuli a cada circuit, van comptant.
No sé si entrava tot... com a gastos d'escala, perquè de veritat pagàvem una pasta.
Clar, però és que, hosti, la calefacció per tot l'edifici com a gasto d'escala...
Doncs imagina tenir piscina climatitzada.
Per això t'ho dic.
O una sauna,
per això
que no
dic.
Basta.
Claro.
Ah, bueno,
tot això ho has anat perdent pel camí.
Jo ho he anat perdent, tot això. Jo, clar, qualsevol persona... O sigui, una persona normal com jo, és a dir...
Sí.
Inassequible al desaliento.
Home, molt normal. O sigui, una persona normal no té una piscina comunitària a l'edifici ja de bon principi.
Climatitzada.
No, molt normal, no.
No, i no érem molts veïns, perquè érem uns 9 veïns o 10.
Bueno, 9-10 veïns, suma-li el grup d'amics que cadascú convidava.
Bueno, hi havia una mica cachondeo allà.
Diguem que sí.
Però...
Bons moments en aquella piscina.
Oh, i tant, hòstia, grans actuacions.
Les robes per dia.
Grans actuacions.
Horrorós.
Grans actuacions.
Horrorós.
I, bueno, però això ja va passar. El que passa és que el que era un avanç era... això de tenir les rentadores i secadores industrials, clar, perquè això et posaves un horari cada un i no havies de tenir la casa.
Clar, però et posaves d'un horari. I si algú no respectava l'horari?
Pues li donaven pel cul.
I baixaves amb el cistell i tot, i la rentadora anava funcionant. Doncs
pues et foties, perquè si no t'ha respectat tot...
N'hi havia una?
No, n'hi havia...
Clar, és que...
Hòstia, ara em faràs... Ara em faràs
comunitari, això comunitari...
No, jo em fa fet, n'hi havia tres... I d'aquelles grosses, eh?
Vull dir ara allò... es porta més això, eh? Perquè ara hi ha molts edificis, alguns d'ells crec que molt bona, molt bon senderi es calculen per gent gran, és a dir, es fan comunitat, venda de vivendes, que és una vivenda petitona, però amb els serveis, per dir-ho així, tutelats.
És que clar, si pots posar
això...
una bugaderia i després la secadora, i... ho plegues a baix...
Bueno, no, i que és un servei ja contractat, per dir-ho així. És una forma...
A mi em tocarà aviat, això.
És possible.
Quina
és
edat?
Possible.
A partir de quina edat?
Bueno, l'edat que no et vegis capaç de viure sol. Hi ha molta gent gran que té diverses solucions. Diguem que solucions sí, possibles no ho sé. Que és entre els fills anar a viure a casa dels fills, cosa que abans es feia...
No, això no ho faré jo.
I que és el més feliç del món,
és que
però...
a mi seria bastant difícil anar a viure a casa dels fills.
Ja, tu, bueno, tu has anat a viure a casa de la mama, que
sí,
llavors ja és
però
diferent.
Però això és molt normal.
Sí.
Això és un cas, no és un cas entre milions. És...
No.
I la gent que se separa...
No ho critico,
que
no.
Que van a viure a casa els pares.
Déu-nos en guard.
I feliços els dos, escolta.
I tant.
Al final... ja no li queden molts anys, siguem sincers, no fa falta ser Einstein, no? Déu vulgui que la tingui la seva glòria, però a la Terra!
Ja, però sota?
Però no, a casa, arran.
Vale. No,
i aleshores... però vull dir, doncs aquesta... Pues, va molt bé tenir una persona a casa, perquè jo l'ajudo.
Cuina...
No, jo li ordeno el que ha de fer. Jo
la casa calenta.
Necessita unes directrius.
Ja. Per això estàs tu. Per això estàs tu.
Exactament.
Per guiar-la la vida.
No fem bromes, que a vegades s'ho agafen en sèrio, la gent.
No. Sí, és veritat, això. Compte que fem molta ironia. Tot i que basada en fets reals.
Sí, basada en hechos reales.
Basada en hechos reales.
Però... Però és veritat, no.
Lo de la gent gran és veritat, és un fracàs de la societat. És a dir, que haguem dissenyat una societat que no admeti a la gent gran a casa nostra. Bé, és cert que abans, a favor i en contra, home, a favor que la família o la gent gran formava part del nucli, cosa que està molt bé, en contra, que habitualment això se sustentava amb una esclavitud de la senyora, és a dir, de la jove, que era la que quedava allà perquè allò... O sigui, tot té una explicació que a vegades no s'explica, eh? És molt
de totes
maco,
maneres,
eh?
Jo no hi entenc amb això, però... Bueno. També diré que tinc alguns coneguts que pues, tenien la mare en llocs d'aquests tutelats, la mare, perquè normalment els pares, no sé què passa, es moren tots abans.
Bueno, doncs... els homes, com que són més imperfectes, acostuma a passar.
Preguntes a la meva mare el número d'homes i dones que són i ja t'ho dirà.
L'esperança de vida és diferent.
Sí, i aleshores hi ha gent que, mira, pel que sigui, doncs perquè cauen ja i clar, tutelat vol dir que et venen a veure, que, bueno, però hi han hagut d'anar a residències i estan bé. Estan bé perquè tenen molts amics, perquè fan amics nous, perquè...
Els que no estan tan bé són els fills que paguen... És a dir, tot té pros i contres.
Pensa que jo, si poso la meva mare a la residència... La deixaré allà i marxaré corrents, eh? Suposo no tindran els nassos de treure-la, no?
Doncs jo trobo que... No.
Sí. Jo la deixo.
I, hola, adiós!
Omplim els papers...
Sí. I aquí està el problema.
Dono una compte falsa i marxo corrents.
I marxes corrents. Pues això que sembla tanta broma i que això aquests abandonaments es fan amb animals, per exemple, hi ha molta gent que ho fa amb persones. O sigui, són... tan animals, perdó, no vull insultar els animals, són tan males persones que hi ha gent que, per dir-ho així, aconsegueix ingressar a la mare o al pare i després, si t'he vist, no m'acuerdo. Aquesta és l'altra. Quanta gent sola hi ha, quanta solitud hi ha...
Això no em passarà a mi.
Ja no en domicilis particulars, sinó a les pròpies llars d'avis.
Home, és trist. Jo no crec que em passi. A veure, igual se me'n va la pinça.
És trist.
O quan moro abans jo, que també podria passar.
És trist. Ja però... És que no tenim més remei. Bueno.
Però em fa l'efecte que a mi no em passarà. Bueno, no estic seguríssim que no em passarà. És a dir, una de les feines que hi haurà, i si ja per mala sort ha d'anar a viure a algun lloc, que mentre jo estigui, doncs la cosa no ha de patir per res, mentre jo estigui, eh? Però clar, si un dia ja és, no hi ha manera, pel que sigui, perquè agafes una malaltia que està mal una mica a la pinça, o el que sigui, Doncs llavors, potser sí, però jo no l'abandonaré mai.
Mm-hmm. Ben fet. Doncs això és el que habitualment hauria de ser, però que no poques ocasions no és, i passa el que passa. Aleshores, jo, per mi, una fórmula molt interessant, clar, no perquè sembli interessant, és fàcil de fer, que és trobar una promoció de d'apartaments on hi ha molts serveis que estan centralitzats i que la gent gran no s'ha d'ocupar de fer. I aleshores et surt molt més econòmic, potser, que una residència, i les persones grans poden seguir vivint la seva vida i el seu d'allò. I si deixo que tot és parlar-ho, és molt fàcil.
No, però de totes maneres, els pisos aquests tutelats, jo en conec uns, no puc parlar per tots.
No parlis.
Però, hosti, si tens una pensió, clar, has de tenir una pensió.
Hi ha de tot.
I amb el que pagues, pues, hosti, si després t'ajuden una mica els fills o alguna cosa, vas tirant, eh?
Bueno, jo
perquè
no ho sé.
Perquè fa feta que l'aigua i la llum corren a part de la...
Jo només sé que és una fórmula molt interessant.
Sí, a mi també m'agrada. I ja pensant en mi, eh?
Ja ho veus, sí, no? Ja veus, estem aquí xerrant de coses que segurament hi ha gent que dirà, home, doncs no ho sé, hi ha gent que dirà sí, ho estic vivint, i hi ha gent que dirà quanta raó que teniu, i hi ha gent que dirà, doncs això és una merda.
Sí.
El programa, vull dir.
No, però és una merda sempre.
Sí, sí, sí. Sí,
és independentment sí, del que diguem o no diguem.
Sí, 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 sí.
M'has entès?
Bueno.
Vale. No t'agrada la música?
A mi també. Total. Que aquí estem. Estem en un programa avui una
passa?
Mica difícil, eh? Home, aquí el Penedès van tenir ahir la difícil notícia. Jo avui aclareixo que estava pensant de no posar inici humorístic. Estava. Però després he pensat, no. La vida continua.
És així, però és un...
La vida continua.
És un cop i jo em poso en el lloc dels pares, no? O del nen, però clar.
No, del nen
els
no.
Pares, els pares, tio.
Déu-n'hi-do, tot plegat. Un infortuni...
Em surten tots els macàgums?
Sí, sí, perquè, a més, bueno, felicitem, evidentment, felicitem la tasca informativa. Jo crec que el bon to, i no és fàcil informar d'aquestes coses, i penso que els nostres companys ho han fet molt bé, és una opinió personal. Però, a més, és veritat que van ser molt diligents a l'hora d'averiguar aquesta informació, difícil d'averiguar a vegades... i ho han aconseguit els nostres companys, i, de fet, avui tots els mitjans de comunicació que jo he estat consultant a nivell nacional esmenten la font de Ràdio i Televisió de Vilafranca.
El problema que tenen molts és que, a veure, el terme és Subirats.
Bueno, clar.
Però Subirats té l'Ajuntament a Sant Pau d'Urdal,
sí, sí,
després
clar.
Hi ha Urdal...
No és fàcil, això, eh?
No, i llavors, clar, molta gent s'ha fotut un...
Bueno...
A mi m'ho comentava avui gent, i... Bueno,
Subirats, està, deixem-ho bueno. Aquí. De fet, la notícia, el titular és, per exemple, el 3CAT mor un infant en caure-li a sobre una porteria al pavelló de Subirats, a l'Alt Penedès, que és el terme, clar.
És el pavelló de l'Urdal.
Ja, però com que
D'Urdal,
el terme és...
D'Urdal, perdó, que no es diu sí, l'Urdal,
sí,
eh?
Sí, recordem, crec que és el que està al costat de la piscina, no?
Hi ha les fotos, ens han enviat les fotos.
Recordo un pavelló que, sí, sí, que era una pista i es va cobrir.
Està semicobert, és a dir, els laterals
sí,
no,
és una
però
fórmula
sí,
molt
està...
interessant.
Sí,
bueno,
sí.
Sembla ser que era una porteria auxiliar, no eren les porteries que estan allà posades a la pista,
potser
sinó que és una d'aquelles que
es
treuen i es posen, suposo que per fer allò... partits laterals... O...
Bueno, és que amb l'edat que tenia devia ser una coseta molt petita, eh?
Bueno, no sé. Jo, és veritat, aviam, és veritat, ara no vull amb això... Ruc, eh? Però és veritat que en no poques ocasions pateixo molt en veure recintes on els nanos es pengen de la porteria. I aquest cas de les porteries, ja recordo que va passar, per exemple, a Andalusia, ha passat a molts llocs,
sí, sí,
és
sí,
un
sí.
Fet molt recurrent, i és d'aquelles coses que fa patir molt. Patir molt de que està, sobretot que estigui fermada. Quan veig un nano que es balanceja agafat del travesser de la porteria, ostres.
Jo quan jugava a handball de jovenet,
sí,
de jovenet.
Sí, és això.
La porteria això. No estava falcada.
No estan afermades moltes.
I a vegades tiraves i picava l'escaire, on fos, el travesser, i es bellugava i més d'una vegada havia caigut.
Sí, 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 que cauen, que cauen. I més d'una, i moltes vegades cauen i no passa res.
No.
I penses, uf,
sort.
Doncs sort.
Sort, perquè havies tirat al terra per tirar pica a dalt i et cau a sobre.
Doncs amb una d'aquestes que ha passat.
Bueno,
I,
mira.
I, home, més enllà del dolor, doncs sobretot, és un cop passi tot, sobretot que la gent, ja ho faran, segur que ho faran, revisar sobretot els recintes on hi hagin elements d'aquests, revisar-ho tot, és molt important. Més no es pot fer. És que ja a toro passat tot és molt fàcil de dir.
Sempre penses que no em pot caure. Tu te'n recordes de les porteries... Ai, les porteries. Les canastes de minibàsquet?
Sí, bueno.
Jo, els grans jugàvem, i clar, ens hi penjàvem.
En una d'aquestes, clar, si no hi ha prou contrapès...
Més d'una vegada va caure la...
Acostuma a ser que no hi ha gaire contrapès, perquè, clar, les has de traginar amunt i avall, les treus i les... Bueno, ja sé... Parlar és molt fàcil des d'aquí.
Sí, sí, sí.
L'únic que podem afegir-nos el dolor, el respecte, i res, tant de bo mai més haguem d'informar d'una cosa d'aquestes. I com a tasca informativa, felicitar els nostres companys, que, insisteix, és d'aquelles coses... molt desagradables de treballar, molt. I des del que es va saltar la notícia com a rumor, no van parar, i ho van fer molt bé, perquè a més és d'aquelles coses que s'informa molt poc per part dels mitjans oficials, molta prudència, i els nostres companys ho van averiguar, ho han redactat d'una forma molt respectuosa, i ja està, i afegir-nos el dolor. I res més. Avui, de fet, el teu aire l'iniciaré precisament buscant cançons en la paraula dolor en el títol, perquè penso que és una cosa d'aquelles que cal parlar-la, el gestionar el dolor, no? I quan arriba, arriba, i afrontar-ho, ja està. Bueno.
Sempre que puguis.
Exactament.
Bueno, també hi ha experts que et poden ajudar.
Sobretot.
I no està de més.
No.
No està de més, sempre pensem que no, jo ja me'n sortiré. Sí, estic passant mals dies, però ja me'n sortiré. I no està de més consultar, ni anar per un expert o experta, que t'ajudarà, perquè moltes vegades aquest ja me'n sortiré, comences una travessa en el desert, de dies, mesos, anys, i te n'adones al cap de potser 15 anys que no ho vas gestionar bé allò.
Sí.
I que això va repercutir en la teva vida.
La perspectiva.
Aleshores...
Però t'ho ha passat.
Sí, per això et dic, però jo... Perquè la vida ens està fent grans i perdem gent, i amics, doncs moltes vegades les seves parelles... Vaig a consultar amb un d'aquests especialistes, perquè, clar, estàs submergida en el dolor, no?
Immersa. Millor arreglar-ho en el moment, que no
esperar
15 anys.
Que no d'aquí 15 o 20 anys...
Escolta, un bon suport psicològic
i
molt bé per tota la vida. I tal com està el panorama. Per cert, la informació de servei, que ja s'ha dit aquí, jo aprofito aquest programa per dir que el terme municipal s'ha decretat, l'Ajuntament s'ha decretat 3 dies de dol a l'Ajuntament de Subirats. Ja està.
Molt bé.
S'ha fet el minut de silenci i des d'aquí ens afegim, òbviament, amb tot això. Però ho havíem de dir, perquè en aquest programa tot és com la vida mateixa, no? I a les verdes i a les madures, i aquesta no l'hem volgut tampoc esquivar ni defugir, sinó que també l'hem volgut afrontar. I nosaltres, intentant oferir una mica de somriure, seguim.
Molt bé.
Vinga, va, vinga.
Fixa't ja tu.
I ara què? ¿Qué hacemos?
No sé, m'estic quedant una mica afrònico.
Tu estàs com en la porta, eh?
Com?
La porta, ahir va ser tremendo, la roda de premsa que va fer, dos hores de discurs de no caiguen en la trampa.
Jo no estic com ell. Ell està platònic.
Bueno.
Home, que està que se sale, jo no tinc aquesta energia que té ell.
Sí, però no sé, ahir em va semblar... Vaig sentir un tros, perquè va coincidir que estava precisament desplaçant-me a Barcelona i just aquella hora, just començava la roda de premsa, evidentment no la vaig ni acabar, perquè va durar 2 hores, no?
Molta estona no deia res.
Sí, que de fet és un estil la porta, sense papers, i anar fent. Jo crec que la seva beligerància contra els que ell considera amics del barcelonisme el va perdre una mica. Jo el considerava que tenia una situació molt guanyadora.
Bueno, va fer de Núñez.
I sí, el va perdre una mica. Perquè era el moment, per mi, d'aprofitar i dir hòstia, hem guanyat, doncs de perdonar la vida. Vinga, va. No, es va dedicar a dir qui són els bons catalans i els mals catalans, o els bons barcelonistes i mals barcelonistes.
A mi em va recordar una mica, salvant les distàncies, el Núñez,
Sí.
Els que estan contra amb nosaltres o estan contra el Barça.
Qui opina malament està contra el Barça.
Núñez tenia aquest discurs. Sí. Qui està amb ell
està
amb el Barça. I qui no està amb ell no està amb el Barça. És un antibarcelonista i no sé què.
Un clàssic.
I això ho acompanyava a vegades amb 4 llàgrimes de plor, com ahir en la porta.
Sí. Sí, crec que va perdre... Ja està, no vull tampoc... Perquè no vaig sentir el detall, però vaja, pel que he anat sentint del resum. Va perdre una oportunitat.
Està platòric, per això.
Està platòric, però jo diria que està passat de platòric. Aquest és, per mi, el problema.
Aquest home ha estat moltes vegades passat.
Jo crec que no és sincer el seu platorisme.
No ho sé.
Si tu realment estiguessis allò dominant la situació, ahir hagués estat molt més elegant.
Jo el que trobo faltar és una explicació tècnica de per què ha passat això. O sigui, algo que diguis, ah, mira, doncs dos i dos són quatre, et veien dir que eren tres, però han enviat uns informes, se n'han donat compte, no sé, he sentit totes les explicacions de per què ha passat això, són del tipus, no, és que els, uns que és igual el Sánchez, com sempre, no? Saps que la culpa de València va ser el Sánchez, no Amazon, el del Barça ara ha sigut el Sánchez, Sánchez va dir truqueu, perquè clar, Puigdemont, aquesta taradesa mental que tenen.
Sí, sí.
I aleshores, però a mi m'agradaria saber tècnicament què ha passat des de que es va dir, hòstia, no els podran inscriure.
Bueno, ell una mica ho va dir, que van apurar perquè el negoci va augmentar. És a dir, ells depenien de l'aval o dels diners de
la venda de seients.
No, no, a part d'aquesta, l'altra.
De Nike.
La Nike, la samarreta. I aquesta, ell va explicar, i això sí que ho vaig sentir, que gràcies a esperar, ells consideraven que no era encara el negoci bo i van esperar allò típic dels negociants que vas apurant i van... Ell quantifica en 300 milions... Gràcies a esperar fins a l'últim moment, es van aconseguir 300 milions més de l'acord amb Nike i per això no es van poder presentar abans els avals.
El que jo...
I que per això després, un cop presentats, la Lliga es veu que va dir, ah sí, pues ara vull més. Allò que vaig explicar jo l'altre dia.
El que sí, jo penso, és que tenim el club venut, eh?
Quin club no està venut?
No ho sé, no ho sé.
Jo preguntes a Florentino i al Madrid?
No ho sé, però... Bueno, és que a mi Florentino...
Tots els clubs que no depenguin del oro catariano o de l'oro dels àrabs estan lluitant...
Pues a mi ara, si em vingués l'or d'Aràbia Saudí...
Sí.
A mi, No, a mi, em paguen la hipoteca, el que em queda... Sí. I
te'n vas a veure el Juan Carlos.
Me'n vaig a veure el Juan Carlos el que vulguin.
El emérito.
Venga, sí, campechano!
Doncs sí, sí. Ahir va fer de Nunyís, allò que se'n diu nunyisme, que ja l'ha fet en altres ocasions, la Porta. Sí. Per això no me n'enfio. És a dir, recordo que els últims anys de la Porta, abans del Guardiola, la Porta va tenir... A la vida hi ha personatges que acaben drets. Per exemple, Johan Cruyff. Aquest tenia tot allò i pum, i queia dret. Guanyava lligues a l'últim segon amb el Madrid, que perdia a Tenerife. Qui més cau dret? La Porta. La Porta cau dret. De malament que ho tenia, moció de censura, va i li guanya el partit 2-5 contra el Madrid i aconsegueix inscriure l'Olmo i tal. Aquests cauen drets. Però també passava això a finals del rijarisme, és a dir, quan Frank Rijkaard ja estava, tenia l'equip ja ha hecho unos zorros, Eto'o aquí, Caixa Penedès rajava, l'altre allò, tot estava enfonsat. I, aleshores, quan tot estava pitjor, recordem que la Porta va fer aquest famós discurs.
Jo em resisteixo a dir-los a vostès que estem tan malament com alguns volen fer veure.
Ai.
És molt lícita la crítica. Però, ojo, que també ens venen crítiques d'hipòcrites que fan veure que són del Barça i que no ho són.
Lo de sempre.
Aquests és el que a mi m'agradaria a vostès prevenir-los.
Núñez.
Eh? Porque muchas críticas vienen de hipócritas que dicen que son del Barça y no lo son. Y me están embaucando algunos de ustedes. Y eso es lo que no me gusta. Que los embauquen. Que los engañen. Eso no me gusta nada. No caigan en la trampa. Que si no hacen ver que son del Barça, no los leería nadie ni los escucharía nadie. Ya que al loro. Que no estamos tan mal, hombre.
Aquestes són les famoses frases, les famoses frases de la Porta. Si t'hi fixes en el concepte és exactament el mateix que ahir. Sí, no varia. Sempre que els enganyen, que qui no pensa com jo no és barcelonista, que no los embauquen, i aleshores aquí el que van fer va ser una comparativa. I aquí és on entra la paraula Núñez. Hem analitzat el discurs de la Porta just quan el Rijkaard, abans de venir Guardiola, que va tenir la gran potra de que guanyés tot el que va guanyar i va continuar. I què feia Núñez? Com parlava Núñez quan tenia els problemes que tenia?
Però sobretot teniu que ser madurs, perquè com ho comprendreu, es diran i calumniaran la nostra imatge. Intentaran dividir el nostre equip. Intentaran publicar notícies que no siguin veritat. Jo espero de vosaltres la millor afició del món, que estiguem units, perquè si estem units serem el millor equip del món. Per això, amics barcelonistes, em despedeixo de vosaltres amb un visca el Barça i amb un visca Catalunya.
Aquí no diu el loro, però quasi. L'estructura és la mateixa. La premsa els enganya, no facin cas, qui opini en contra meva no és barcelonista, ja hi som. I la porta ahir, que tenia tot de cara per ser un discurs més modern, va tornar a caure en el mateix.
De totes maneres, sí, no, jo amb el discurs estic d'acord, però fixa't una cosa, hem passat de la premsa, quan no es podien inscriure, tothom sí. Va estar arruinat, quan els deixen inscriure, impensable, i de cop i volta ha desaparegut.
Inclús el PP ha retirat totes les crítiques, preguntes parlamentàries i tota la vida i per haver. Fixa't tu que el Madrid ha tingut sempre, el Real Madrid, un silenci còmplice, fins al punt de que Ancelotti, quan se li preguntava per el tema aquest, com va guanyar el Mallorca, se li preguntava pel tema que li parece que pueda jugar Dani Olmo mañana, va ser mañana en la final. Pienso, però no puedo decir lo que pienso. Fins i tot el Madrid li va donar ordres explícites de que no digués absolutament res sobre el tema. Bueno, pues cadascú pensi el que vulgui. Blanco i en botella. Blanco. Blanco i en botella. Pues que evidentment aquí, si es destapa la caixa dels trons, potser començarem a... Bueno, i a més que Florentino, qui és l'únic aliat que li queda amb això de la Superliga?
El Barça.
Ja està.
I la probabilitat de fer una Superliga jo no ho veig.
Zero.
Ja però està tot muntat, he llegit jo.
Zero.
Però qui s'apuntarà?
No ho sé, per això et dic. Bueno, suposo que dinerito, si els catarianos aflojan, pues es farà la Superliga, i si no, no. Però com que en aquest cas la UEFA o no qui sigui s'ha avançat i ha fet un model ja semblant a la Superliga, pues venga. Però jo ho sé, què vols que et digui. Total, que ahir la porta... Per això et dic que potser no està tan fort com sembla, perquè si estigués molt fort, jo penso que no hagués fet un discurs tan nunyista com el que va fer ahir. Mira què et dic.
No, pensa una cosa, tu quan seus allà, ja et tornes nunyista.
Sí, va, sí, també. Sí. I tots els de fora són enemics.
Tots, a la premsa. Estat
és veritat que fa part de raó tenen.
Sí, home, sí.
Núñez no s'inventava tot allò. La porta no s'inventa tot això.
No, i que tu llegeixes els diaris.
I tot el que... I tejemanejes que hi ha per dintre i gent... Bueno, contra... Ja, és molt llaminer tot això, dels grans clubs. I si una cosa li ha anat bé al Madrid és que Florentino té mà de ferro. Recordin que Florentino no només és president del Madrid per decidir el que passa al Real Madrid, sinó també és president del Real Madrid per dominar l'entorn respecte al Madrid. És a dir, domina diaris a través de la mà de ferro i m'imagino jo que... Bueno, alguns periodistes podrien parlar de les amenaces rebudes i dels comiats...
De fet, hi ha cintes. Hi ha àudios que se'l sent dir este fuera, en solo nos queda este, a ver quién puede hacer algo, buscarle algo...
Total.
Un país de mafiosos, eh?
Bueno, però home, jo suposo que amb això dels clubs no és només Espanya. Aquí sí que...
No.
Remenen milions, nen.
Sí, però jo flipo.
No, màfia a tope. Però vaja, insisteixo, que la vida continua, dona moltes voltes i Núñez i Laporta s'assemblen més del que sembla perquè eren i són presidents i perquè són presidents presidencialistes. És a dir, són ells, com Florentino, però Florentino té la sort que ho sap fer millor en aquest aspecte i no le tose a nadie. Menys ara, que ja no està tan segur, sembla ser, en la seva posició omnipotent i intocable, i comença a tenir problemes, el que dèiem, judicials, problemes bastants més dels que es diu, i ningú parla de fair play amb el Real Madrid. Absolutament ningú. És cert que el Real Madrid, home, a diferència del Barça, no ha de mantenir 6 milions de seccions, totes al màxim nivell. Que això, algú ens deia, bueno, és que les seccions no són tant com sembla. Escolta, avui en dia el bàsquet remena bastants contractes, eh? Contractes milionaris. L'embol...
No, i no sols les seccions, sinó tots els que venen per sota. Bueno,
només mantenir tot això...
És a dir, els alevins, benjamins, alevins, juvenils...
Tot. S'ha fet retallades a tot arreu. Fins al punt de que jo crec que en aquest aspecte va patir una de les vergonyes més grans al Barça a nivell, per exemple, de bàsquet femení, quan va acceptar ser soci. Ja no era ni titular definitiu, perquè era Sant Feliu Barça en el tema del bàsquet femení, i va simplement deixar caure l'equip perquè no tenia diners per mantenir-lo. Estem parlant d'una secció femenina de bàsquet gens cara, a comparada amb el que pot valdre una secció masculina de bàsquet. Vull dir, els sous són estratosfèricament més baixos. I tot i així, doncs va haver de deixar caure la secció. I en això la penya s'ha vist beneficiada, perquè moltes de les jugadores han anat a parar a la penya, que sí ha apostat amb el Raimon Grífols al capdavant, amb la secció de femenina de bàsquet de la penya, amb totes les categories. Dona gust anar allà al Palau Olímpic i veure com el tracte és pràcticament igual a nivell de consideració de pistes i de tot amb les noies. S'ha doblat la feina, s'ha doblat l'escola de bàsquet, i tot i així, doncs, la penya ho ha assumit. El Barça no ho va poder assumir. El totpoderós Barça. Vull dir que algunes situacions vergonyetes sí que ha tingut, sí, últimament. Estan molt arruïnats.
Bueno, estan molt arruïnats, t'ho has dit.
I mantenir tot això val molt, i el Madrid, per sort o per desgràcia per ells, no mantenen tot això. Tenen només secció de bàsquet, ara comencen a creure en el futbol femení, i poca cosa més. No li conec jo al Madrid altres seccions
allò, de primer nivell. El Barça té atletisme,
hoquei patins,
sí. Hoquei gel...
Seccions professionals hoquei té gel. Hoquei patins, bàsquet, handbol i futbol al màxim nivell masculí i femení. Bueno, l'handbol no. L'handbol femení no té, no? Com a mínim conegut, no. Hoquei patins femení, de moment, tampoc. I, però és que femení a tots els nivells, tots just comencen ara a ser...
No ho sé.
Semi-raquíticament professionals, pobres, les jugadores d'hoquei patins. Bueno, total, que el Barça de mantenir bastant més per aconseguir el fair play que no vas al Madrid, això és veritat. Tenim seccions.
Sí. Okay. Sí.
Ai, sí.
Bueno, què més?
Res, 5 minuts per 3 quarts.
Ja podíem marxar.
Quasi. Estava jo mirant, és que estava mirant les notícies. Avui no són tan dolentes, no. Són molt dolentes, però el dilluns mateix va ser un horror.
Sí.
No vaig voler-ho ni saber. No? I,
Avui passen més les coses així.
Sí. Isabel Díaz Ayuso, no sé com li anirà el tema de la Fórmula 1. Recordem que avui salta la notícia, ja s'ha fet l'informe de l'empresa que havia d'encarregar-se de l'informe tècnic de la Fórmula 1, que la volen fer per un circuit urbano, que se ve que és más chulo, i se ve Madrid, i resulta que ja l'informe ha sigut demolidor. El nivell de contaminació sonora, de fums i de tot, és absolutament insuportable. I aleshores el propi informe es veu que diu que, bueno, hi ha dues solucions. O considerar la salut dels veïns i no fer-ho, o canviar la normativa. I així, quan hi hagi el Gran Premi de Fórmula 1 de Madrid, la normativa obliga a que es poden saltar tots els nivells sonors i de contaminació. Tic-tac. Tu què creus que passarà?
A veure què passarà amb els veïns, també, perquè també amb el Santiago Bernabéu s'ho passaven pel forro.
Sí.
A veure si aquí faran unes proves de decibelis i diran, escolti, això no pot, que li pataran...
Jo suposo que també és més que una qüestió dels veïns i judicial, que sí... Unes enquestes. O sigui, hi ha allò de l'enquesta demoscòpica. Què passarà amb la popularitat? Si vaig a la Fórmula 1, baixarà la popularitat? Perquè realment serà una cosa que els que em mantenen, que són els ricos, no, se van a enfadar?
Però que espera't, abans, i pensàvem fer després, també proves de Fórmula 3, tot, Fórmula tot, 2...
Clar.
Aquests veïns poden acabar bojos.
Van estar 2 setmanes. De fet, si ja va haver-hi problemes al Gran Premi de Fórmula 1 de Barcelona, és a dir, de Montmeló, que es va fer tot aquells 3 dies de fanzone al centre de Barcelona. Es va tallar...
Van pujar al Passeig de Gràcia, el van baixar i ja està.
Sí, però van tallar-lo 3 dies, eh?
Sí, perquè es van
fer coses allà. Vull dir, no només va ser el Fórmula 1 que hi havia altres cotxes.
Sí.
I allò ja va... De fet, va ser brutal, això, el nivell de soroll. Va coincidir que jo estava per allà i va ser increïble.
Ho vas veure?
Sí. Bueno, vaig veure de lluny. Vaig veure-ho de lluny, però sí, vaig anar
soroll,
a Barcelona. I els cotxes és increïble.
Ensordidor.
Jo estava com 4 carrers més enllà i era una cosa que dic, allò que estigui vivint allà ha de ficar-se taps sí o sí. Bé, és horrorós el so que arriba a tenir un cotxe de Fórmula 1.
Els conductors de Fórmula 1, els pilots, porten taps.
I a més, a Barcelona era una exhibició. Un, fum, l'altre, fum... I 4 o 5 vegades i s'ha acabat. Aquí estem parlant d'un Gran Premi de Fórmula 1 on d'una hora i mitja... Però, clar, llavors l'engany de l'informe. Bueno, però esto se podría hacer cambiando las autorizaciones porque esto son 90 minutos de carrera. Claro, ¿y los entrenamientos? ¿Y la Fórmula 3? ¿Y la Fórmula 4? ¿Y la Fórmula 44?
L'altre dia vaig llegir...
Setmana, és una setmana.
Vaig llegir en un diari de Madrid que està... Que és, no m'acaba, al final segur que ho faran, diu, però es veu que la pasta no arriba, es veu que allò que no posaran ni un duro no és veritat, ja n'està posant la Comunitat de Madrid, i que està més complicat del que sembla, eh? Està més complicat del que... Se vinieron muy arriba i està més complicat. No dubto que ho faran, perquè si ho va fer València, pues, ho farà Madrid, però... Sí, sí. Però és això, és el que tu dius, no? I amb el camp del Madrid ja va haver problemes, ara només faltaria que hi hagués problemes amb això, i la popularitat va baixant.
Sí, sí, això no és poca broma, eh? I més la popularitat amb els teus, que és el pitjor.
Exacte.
Total, que així estem, i a nivell informatiu... Home, jo tot el tema dels infiltrats felicito a la Directa que va fer aquell reportatge publicat per TV3, clar, on s'explica tot el tema policial, de com la policia d'Espanya prostitueix policies per poder doncs, averiguar qüestions i investigar per ideologia. Aquesta és, per mi, el gran problema. El problema no és si és lícit o no... Exacte. Quan realment es tracta d'evitar morts, un no ho entendria, però diria, mira, podria tenir una explicació al fet d'aquesta pràctica. Però és que resulta que es prostitueix policies... No només prostitueix policies, se'ls renta el cervell, perquè si no és impossible que... Jo no m'imagino, per exemple, aquella noia infiltrada, policia infiltrada, del cas que es va denunciar a TV3, que després de 2 anys o 3 d'estar convivint amb la família no s'adonés que allò que estava investigant era una absoluta tonteria, que no anava enlloc. Per tant, quan el noi l'enxampa, un dia posarem el document, ella, en un moment donat, li diu... Oh, però és que tu no penses en les famílies que es destrossen pel tema del terrorisme. És a dir, que aquella noia, després de 2 anys d'estar allà infiltrada, continuava pensant, com el primer dia, que el noi amb el que estava era un terrorista assassí. Amb la qual cosa, un pensa, bueno, evidentment, de gambals no tenen masses, ja ho sabem, de bon principi. De fet, crec que les oposicions a aquest cos van haver de baixar la nota de l'EGB, un 3, no, em sembla?
Un 3. I així tot tampoc van aprovar.
I no van aprovar, però aquí estem parlant ja...
Llavors van retirar la prova aquesta de llengua, ja l'han retirat.
Jo crec que s'està parlant, per mi, de tàctiques molt, molt sofisticades de rentat de cervell. És a dir, gent que actua com autòmates i que jo sentia parlar aquella noia i he dit, després de 2 anys d'estar investigant aquest pobre infeliç, si tan llesta és, no t'has adonat que t'estan utilitzant? Que no estàs investigant res d'assassinats de ningú? I la idea convençuda i enrabiada. Per tant, jo penso que és una qüestió de buidatge de cervell. És a dir, que aquestes són els mètodes. Insisteixo, si es tractés realment d'evitar morts, un podria entendre-ho, no acceptar-ho, però entendre-ho. Però és que estem parlant de pura investigació ideològica. Si pot ser catalana, millor. En aquest país. No es va posar un infiltrat en l'imant de Ripoll, no? No se va posar cap d'infiltrat o infiltrada. Veig que aquí no interessa.
No toca en aquest tema.
No toca aquest tema. Bueno, doncs ja està. És d'aquí Podoler i si no ho deia, m'ho feia a sobre.
Tu vas veure tot el reportatge.
I no he posat detall, no he posat els talls encara, perquè em trobo molt desagradable.
Jo vaig veure un tros, i va ser un tros d'aquests, i pensava que aquesta noia és tonta, perquè tots els respectes, no? Però que no te n'has adonat, és el que dius tu, que amb el temps, amb els anys que fa que estàs amb aquest noi, no és un terrorista.
No, perquè jo estic aquí sentint el debat del Congrés, del Parlament, això, que, bueno, estas pràctiques són lícites perquè, claro, és el senyor Marlaska. Bueno, recordem que el senyor Marlaska, quan era jutge, crec que acumula diverses denúncies als tribunals de drets humans.
7 ha perdut.
Vale? 7. 7 judicis per violació de drets humans quan ell era jutge, no? Vale, sí, molt sí. Bé, doncs aquest és el progre. Doncs tanquem el parèntesis. I resulta que, clar, s'està parlant de qüestions tècniques. Inclús vaig sentir la senyora portaveu de la Generalitat de Catalunya, la senyora Paneque, que, bueno, claro, això és lícit. I, per tant, bueno, ara, això sí, clar, si ha tingut algun problema aquest noi, ja l'ajudarem. Això és el que se li va acudir dir. Quan estem parlant, senyora Paneque, que no es tracta de justificar les pràctiques que faci la policia, es tracta de denunciar que les pràctiques que fa la policia són contra ideologia independentista catalana. Que això és el més, per mi, greu, brut, marrano d'aquesta democràcia. Res més. S'està investigant ideologia. que hay pa joder-se. I s'estan prostituint policies pel simple fet que un hi pensa.
Hi ha gent que s'han passat 3 anys junts, convisquent junts, amb els pares, amb
i no s'ha evitat cap mort, perquè aquest presumpte assassí no era ningú assassí.
No.
Era un noi que pensava que Catalunya havia de ser independent, i ja està. I ja està. I després de 3 anys han continuat mantenint aquesta prostitució d'aquesta noia, rentant-li el cervell, m'imagino, de dalt a baix. I això, segons el senyor Marlaski, la senyora Paneque, és lícit i legal.
Però és clar, la Generalitat... Vale. Clar, la Generalitat tampoc t'esperis. Vale.
Però ja està, no, no? Per això, dic, vale.
Que surti ningú i digui, això és imperdonable, no? Posar gent amb caus, amb associacions de veïns...
Sí, sí, sí.
Posaven gent a tot arreu.
Per no... Per evitar què? Morts?
I això la Generalitat ho veu bé. Bueno, molt bé.
Òmnium Cultural mata?
Sí, sí, sí.
Perquè era directament relacionat amb Òmnium Cultural i tot això. I després de 2 anys d'averiguar que no mataven, és lícit mantenir-ho? Ja. Joder, tio. Hòstia... Cuesta, eh? Per això, veus, per això no analizo. Per això no... A mi, en aquest programa, avui, no pot ser. No pot ser.
El que passa és el que et dic jo, que els catalans em comenceu a cansar. Jo és que no sóc català, no sé si ho sabies.
Ah, no? Ara ja t'has alliberat. Sí. Has canviat de marca.
Sí. Estic buscant. No, però és que... A sobre que veus aquestes coses que són una autèntica desgràcia, a més han fet patir moltíssima gent.
Imagina't.
No tan sols els investigats, sinó els pares, els germans...
I jo crec que els propis policies. Mira, tinc, fins i tot tinc un punt d'empatia. Aquesta gent, que els agafen de molt joves, els recluten i els renten el cervell,
tu creus,
com qualsevol secta.
El policia que va obrir caps de gent
no,
de 70
aquest,
80
aquest és una altra cosa. Estic parlant dels infiltrats.
Bueno, doncs no ho sé, però... Clar, i jo, portant veu de la Generalitat, jo s'espera un discurs de, home, és absolutament aberrant, això no sé què, a més era... S'espera aquest discurs? No, bueno, ja...
Com a mínim...
Ja farem, eh?
Ja sé que no pots escombrar massa en contra dels teus, però... Simplement
per això et dic, però els teus és la Generalitat de Catalunya.
Els teus són els catalans que et voten.
Per això, que al final...
I d'Òmnium Cultural, no sé, molta gent no, de terrorista, d'ETA no són.
No.
Tampoc, m'entens? I hi ha votants de tot, m'imagino.
Sí, ni d'Assemblea Nacional.
No,
ni...
I Òmnium Cultural, fins i tot poden haver-hi votants socialistes. No ho sé, perquè Òmnium Cultural, per mi, és una entitat molt neutra en aquest aspecte. En aquest aspecte. Però bueno.
Bueno,
Òmnium Cultural. Bueno, és igual, escolta, va, vinga, seguim repassant coses així de premsa. Una inspectora de policia relata al tribunal un abús contra el dret de defensa de Boye. Ai, vale,
ja ho he llegit.
Altra cosa. Ho has llegit on? Però si costa molt de veure aquesta notícia.
Ja la sé tota. Mira, no falta que la llegeixis.
Vale, pues ja està.
Reconeix la fiscal que van anar a casa seva i li van prendre tot, fins i tot judicis que tenia preparat, defenses que tenia preparades d'altra gent, totes les dades de tots els clients que tenia ell.
Li van putinejar tot.
Fins i tot en aquest judici, com que ja es pensava que un, el que van deixar, això em va declarar contra Boye i va sortir de la presó, van deixar en llibertat, que això és la base d'un estat democràtic, no? Digues que aquest és dolent i tu te'n vas.
Sí, sí.
I aleshores tenia perfectament contrastat tot amb tota la seva defensa.
I això no ho diu un policia qualsevol.
No, la fiscal en cap.
No, la inspectora en cap de la UDEF, que és la famosa entitat que es dedica a investigar, que molt bon historial no té, oi?
S'ha vulnerat tot el dret...
Bueno, notícia és aquesta.
Vale, ja està.
Una notícia en cap de l'UDEF, una inspectora en cap de l'UDEF, no, notícia no, de la policia espanyola que va participar en l'escorcoll del despatx al domicili de Gonzalo Boye, ha reconegut que va intervenir el contingut íntegre del telèfon mòbil de l'advocat l'octubre del 19. Ho ha dit en la declaració com a testimoni que ha fet avui en el macrojudici que es fa a l'Audiència Espanyola en l'anomenada Operació Mito sobre el presumpte cas de narcotràfic i emblanquiment de capital. Preguntada per l'advocat de Boye, la inspectora ha confirmat que es va endur tot el contingut del mòbil on hi havia informació confidencial sobre les comunicacions amb tots els seus clients, col·legues i periodistes, i que també van buidar tot el correu electrònic professional que, segons que va detallar l'advocat en aquesta història, incluïa totes les seves converses amb els seus clients entre el 2008 i el 2019. Es veu que a la policia li va importar molt què parlaven. Llàstima que d'aquí sí que importa i després de segons quins imants no t'importa tant el que facin. Insisteixo, que a vegades les comparacions són odioses, oi? Bé, doncs...
Bueno, però ja està. És això. Ja ens ho suposava.
Ja està. Va, vinga, ja no parlarem més de l'actualitat d'aquesta. No, no, escolta, que si no, no, no acabarem, eh? Vull dir...
Què li passa?
No, és que feia temps que no parlava d'aquestes coses.
Pues jo cada dia, per això les sé totes.
Ja, pues jo no. Per això intento mantenir la salut.
Ja, jo la vaig perdent.
Estafes d'internet, ja no ho expliquem.
No.
És igual. 830.000 euros, que se'm, li van a una senyora que es veu que els tenia. Ah. I...
És que a mi això no m'ho poden...
És aquella història del Brad Pitt. Que una senyora, doncs, que, bueno, rica però sola, i que, per tant, molt vulnerable, i que van aconseguir fer-li creure que qui li escrivia era Brad Pitt. Això fa riure molt, però resulta que quan es va publicar la notícia a través d'una televisió privada a França, la llau de memes, clar, ha sigut tan gran pel suposat ridícul de la senyora que han hagut de retirar l'entrevista, el propi canal ha retirat l'entrevista de la seva web, i la senyora està en tractament psicològic. I això t'indica molt... Primera, lo sola que està la gent, perquè si una persona és capaç de creure que Brad Pitt t'està escrivint, és que estàs molt sol. I que, per tant, qualsevol cosa que em diguin, pues vale, que bé, tu. Ja m'he fet il·lusions. I segona, que no serà Brad Pitt, però amb coses una mica més creïbles, tots som potencials víctimes de qualsevol enxurrimangui d'aquest, eh? Compte, perquè estem entrant en una dimensió desconeguda entre intel·ligències artificials, mentides i cintes de vídeo, que digui.
Comencen a dir que la gent més feliç és la que no té un duro, eh? Perquè són...
Els que no tenen... no els hi robaran.
No els hi robaran, eh? I la gent que pateix, que és veritat, sí. Això, eh? La gent que pateix és la que comença a tenir un raconet...
Són objectius.
Que tenen un raconet i no saben què fer amb aquest raconet. Mm. I els hi fa por deixar-lo al banc perquè ara no està segur amb els diners al banc. Llavors busquen, estan fent, els bancs estan fent moltes ofertes de finançaments, de coses, i ho fan precisament per això, perquè la gent diu, hòstia, jo no estic segur. És a dir, ja coneixem a molta gent que han tingut problemes.
Haurem de convidar un expert un dia a fer un programa especial perquè la gent consulti coses amb un expert en seguretat informàtica.
Home, jo en conec un.
Pues podríem portar-lo. Podria ser molt interessant. Molt interessant.
Josep Gomà, sense anar més.
Bueno, no. I jo parlo molt en sèrio, eh?
Sí, home, sí.
Podríem portar un expert.
Sí, sí. L'altre dia em va sortir una cosa aquí. Navegació, notificació d'Hacienda, no sé
què.
N'hi vaig obrir. Ni vaig obrir. No, i si passa alguna cosa, que m'ho diguin.
Que vinguin i me detenguin.
Exacte.
Ja està.
Sí, jo... No. Cada vegada estic amb aquesta història, tu. No. Telèfon que no veig i em sap greu,
res,
eh?
No cliqueu res, no feu res. Agafeu el telèfon, si voleu, la nota, i us aneu als Mossos d'Esquadra i els ensenyeu. Ja està. I així acabareu... O a la delegació d'Hisenda. Aneu, si us ve una nota d'Hisenda, si no us embargarà tot perquè heu fet malament les coses, agafeu aquest telèfon, ja no borreu el missatge fins i tot, agafeu i, sobretot, si teniu temps, aneu a la delegació d'Hisenda i, res, el primer del taulell li pregunteu, escolta, he rebut això, què passa? És molt fàcil, de veritat, però és veritat que estem en una societat molt mandrosa, eh? També.
Home, jo soc mandrós per obrir.
Mandrós. Que... I per comprovar.
També.
Allò que, va, vinga, saps què, clico, tu, no serà veritat. No fotem.
A mi una
no
vegada
que...
em van fer una pirula, em va costar 12 euros.
Veus?
Sí, però va ser...
A mi 2 euros, el que m'han arribat a estafar.
No, però saps per on va ser? No va ser pel mòbil. Va ser per l'ordinador. Ah. Va ser, pap, jo anava fent coses
clic.
I amb un clic, que és el que vaig aprontar algú d'acceptar, sí, no sé.
Tenies el compte corrent, el que sigui.
No, però bueno, m'ho anaven traient, molt lentament.
Oh, bueno.
A euro per... Pues
mira...
Setmana, ai, per dia, molt lentament.
Pues són 365 dies l'any.
No, home, però...
Si no te n'adones...
No, home, jo sí que me'n vaig adonar.
Tu sí, perquè és pobre, el que dèiem. Ah. I llavors, un euro que et treguin, un euro que notes.
No, i que vaig anar... I m'ho van arreglar.
Sí. Bueno, total, que sobretot molta compte que d'allò. I, bueno, ja posats a repassar bones notícies, a part de morts i històries que aquestes ja són fantàstiques... Les Terres de l'Ebre, tu, que es veu que ara que resulta que com que amb el canvi climàtic els estornells ja s'hi queden, ja no marxen, doncs clar, imagina't, crien aquí i ara ja són milers i milers i milers d'estornells, que què fan els estornells? Es mengen les olives. Perquè recordem que quan hi havia el temps de collita d'oliva, els estornells estaven fora, havien marxat a altres terres a emigrar. Què feu aquí? Fora, fuig! Però encara ja no fa fred. Bueno, avui sí.
Ara es donarà permís, ja veuràs perquè es cacin.
I doncs si has d'anar caçant a cops de...
No.
A trets els estornells.
Bueno, però si van... Mira ara aquesta batuda que faran de 100 o 150 caçadors.
Sí, però per porcs senglars o conills. O cabirols.
Els estornells, però no, fan fan aquells núvols.
Ja.
També es caguen damunt de tot, eh?
Tot. Me cago amb els estornells.
I a més, saps que són tan dolents que no tenen depredador.
Són malparits.
No, no, són dolents de gust.
Sí, 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 sí.
Però que és horrible el gust que tenen, ni els gats, ni els...
Res.
No tenen depredadors. Doncs
imagina't nosaltres.
Ni les guineus.
No els podem
ni ningú cuinar. Vol menjar-se un estornell.
Doncs els estornells, quan amb les olives estan arrasant, diuen els productors que entre una cosa i una altra aquest any poden quedar-se amb el 80% de la collita a la merda. Perdoni l'expressió. 80, és a dir, que només quedarà el 20. I el pitjor de tot, com que ara ja la indústria de l'oli s'ha espavilat i ja comença a importar a tot arreu i, per tant, el preu ha baixat, doncs abans, mira, el consol era que, si no hi havia olives, el preu pujava i, com a mínim, salvaves els mobles. Ara ja ni això, perquè el preu ara està més baix. És que hi ha més olives?
Però depèn quin, eh? Perquè jo depèn quin. Aquest, el més industrial, sí.
Home, si compres el sindicat, no, clar.
Ah, i clar. Els trulls venen al mateix preu. Una mica menys que l'any passat, poder, però no gaire.
Però l'any que ve, però, clar, venen a 1 milions...
El més industrial, aquest sí que s'ha baixat.
Pues res, tu. Bueno. Visca la natura, que macos que són els estornells. No, ara ja no, són rates. És el pitjor que hi ha, perquè es mengen les olives dels pagesos.
Pregunta'ls-hi als alcaldes de pobles i ciutats que quan et ve la batuda d'estornells i es posa a la Rambla, que queda tothom cagat, però tothom cagat.
Sí, els coloms és broma, comparat amb els estornells. Sí.
Coloms se menja molts, ara.
Sí, sí.
No, bueno. No, a mi m'agraden molt els coloms.
Sí, bueno,
no ja... m'agraden gens.
Sí.
A mi no.
No passa res. No passa res, hi ha animals que et poden agradar i animals
sí,
que no,
sí,
no?
Sí, 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 no, no, no. Jo...
Sí, sí, m'agrada més una hiena que un colom, imagina't.
Sí o no?
Sí, sí, sí.
Hosti,
sí.
Pues...
Cuidao, vull dir, cuidao.
Cuidao, cuidao.
Els coloms em fan fàstic, què vols que et digui?
Sí, a mi també, una miqueta. Són les rates del...
Una mà de polls enfermetats que porten.
Bo...
Bueno, en fi, jo me'n vaig, tu.
Doncs no caguen en la trampa.
No caguen en la trampa.
Això mateix. Adéu. Adiós, adiós.